Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Augmentar l'oferta educativa de la Universitat Autònoma de Barcelona i enfortir la relació de la institució amb les entitats sabadellenques. Aquests són alguns dels reptes que s'ha fixat la rectora de la UAB, Margarita Arboix. Pere Gallifa, bona tarda.
Arboix es mostra ambiciosa, malgrat que el finançament de les universitats està congelat des del 2012. En aquest sentit, lamenta que aquests comptes posin en risc la qualitat de l'ensenyament.
No s'està perdent, però estem al límit. Tenim molt material de pràctiques obsolet. Edificis antics que hi ha que reestructurar. Amb edificis, per exemple, amb les èpoques anteriors, la Generalitat ens donava entre 18 i 22 milions per inversions. Actualment ens dona, no arriba a 2 milions.
Arboix també ha mostrat el seu suport a la iniciativa legislativa popular que han presentat els estudiants per demanar al govern català que rebaixi les taxes universitàries.
L'oficina de dinamització del centre creu que la implantació pausada dels canvis de mobilitat a la zona ha estat beneficiosa.
El president de l'entitat, Jordi Molins, considera positiu que els canvis previstos a l'inici del mandat, més radicals i immediats, hagin passat pel filtre de la prudència. Tot i això, incideix en la necessitat d'implantar plans de dinamització al centre per donar-li més vida després d'anys d'obres.
En esports, cop contra el Sabadell al minut 94 del partit contra el Cornellà.
Tot i que els arlequinats guanyaven per 1-0, un gol d'Héctor Camps va convertir el resultat en un empat. Un resultat que ha enfonsat l'ànim de l'equip i que li impedeix millorar la seva posició a la classificació. Amb tot, els de Quico Ramírez es mantenen al llindar de la permanència.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures moderades que han baixat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat. Si bé estarà entre mig i molt ennuvolat a punts del quadrant nord-est, on s'espera precipitació feble, així com al vessant nord del Pirineu amb una cota al voltant de 1.000 metres. La temperatura serà notablement més baixa, sobretot a les zones on la nuvolositat serà més abundant. Pel que fa demà, s'espera una jornada amb el cel serè o poc ennuvolat. Si bé hi haurà alguns intervals de núvols al litoral, i també creixeran algunes nuvolades al prelitoral durant la tarda que podrien deixar algun ruixat. La temperatura es mantindrà baixa i voltarà entre 13 i 18 graus al litoral i entre 11 i 16 graus a la resta al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze i 2 a Ripollet per anar cap a Manresa i 2 quilòmetres més també a Sant Quirze i 5 a Montcada, en aquest cas per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha retencions, 1 quilòmetre a Barberà i 3 a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits i a la P7, 3 quilòmetres a Barberà en sentit sud i 1 quilòmetre a Santa Perpètua, en aquest cas en sentit nord. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. És moment ara per entrar en matèria, com us dèiem, en titulars. El campus de Sabadellenc de la UAB incorporarà nous estudis a partir del setembre vinent i ho farà amb unes línies innovadores que se situen en el marc de l'educació dual, és a dir, a cavall entre la formació professional i l'ensenyament universitari. Al setembre es tirarà endavant el pregrau en radiografia i pels pròxims cursos també n'hi haurà per formar pilots amb l'Aeroclub de Sabadell.
Aquestes són dues de les nombroses innovacions que la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix, ha presentat avui al programa al matí. Algunes d'aquestes també han de servir pel pla estratègic que la rectora vol impulsar per millorar la seva presència a la ciutat. Per exemple, formant part de l'Institut de Recerca que ha de construir l'Hospital de Sabadell a la Gran Via.
Ara sabeu que l'hospital ha fet un transferiment de territori, de solars, i possiblement començarà, quan tingui diners, no sé com ho té això, no en tinc ni idea, a fer l'Institut de Recerca de l'Hospital en aquests territoris. Nosaltres ja hem demanat que volem treballar amb la possibilitat de que la universitat tingui un peu també en aquesta zona, que és la Gran Via i al costat de l'hospital.
Un creixement en qualitat que ha d'anar lligat a l'ampliació de l'oferta formativa. En aquest sentit, també oferiran un nou grau en gestió esportiva en col·laboració amb l'Ajuntament i agents de la ciutat com el Centre d'Esport Sabadell.
Estem treballant amb una titulació de gestió de l'esport, conjuntament amb les entitats de l'esport de Sabadell. O sigui que estem pensant en créixer des del punt de vista de formació i paral·lelament en créixer també en qualitat.
Perquè els estudis es puguin continuar ampliant, la rectora ha recordat que cal que es millori el finançament de les universitats. Arbós ha explicat que està en el límit, ja que la massa salarial dels treballadors no para d'augmentar i la subvenció de la Generalitat es manté des del 2012. Per aquest motiu es veu obligada a substituir les jubilacions per professorat associat o en formació que tenen unes nòmines inferiors. El que no para d'augmentar són les taxes universitàries, que han elevat les matrícules a Catalunya als 2.100 euros l'any. Per aquest motiu, la rectora dona suport a la ILP que han presentat l'alumnat, com han fet els responsables de les 8 universitats públiques catalanes.
Som una universitat pública que hem tingut sempre molt clar que ha de ser una universitat capaç d'incloure a tothom i, per tant, que les qüestions econòmiques no poden ser mai un motiu perquè un jove no pugui venir a la universitat.
La iniciativa aporta més de 15.000 signatures a favor en un mes de recorregut.
El Taulí ja té una nova sala d'hemodinàmica per fer tots els cateterismes cardíacs que necessiten els pacients de la zona. Les noves instal·lacions, que han costat 850.000 euros, permetran atendre un miler de malalts cada any, 200 més que ara. Això significa que ja no caldrà derivar pacients a altres hospitals.
Des del 2007 fins ara, la unitat de cardiologia intervencionista ha compartit espai amb altres professionals de l'UDIAT. Ara disposarà d'una sala pròpia en marxa durant 12 hores al dia per tal de donar resposta a tots els pacients de l'àrea de referència de l'Hospital Sabadellenc. El doctor Antoni Martínez, director del Servei de Cardiologia del Taulí, explica els avantatges que suposen les instal·lacions.
Augmenta la precisió de manera molt important, augmenta també la seguretat pels pacients i pels professionals, doncs amb menys radiació és capaç d'arribar a diagnòstics força més acurats i a més amplia la capacitat de fer intervencions de l'hospital per tenir més hores de màquina i una màquina també més ràpida, amb la qual disminuirà, pràcticament s'eliminaran els pacients que s'haurien d'enviar a altres hospitals com passava fins ara.
Aquesta sala també permetrà al Taulí a mig termini poder atendre les urgències cardíaques en horari nocturn.
Notícies vespre.
L'Oficina de Dinamització del Centre considera positiu que els canvis urbanístics i de mobilitat a la zona s'hagin produït de forma pausada en aquests 4 anys. El president de l'entitat, Jordi Molins, assenyala que el govern municipal ha acabat aplicant una certa prudència en la implementació de mesures, tot plegat malgrat que el pla d'urbanització del centre presentat a principis de mandat plantejava canvis molt més accentuats i en uns terminis més curts.
Molins assenyala que encara hi ha molts elements a valorar, com l'itinerari dels autobusos a la zona, mentre que d'altres ja s'estan concretant, com la senyalització. Des de l'Oficina de Dinamització del Centre tenen molt clar quin ha de ser l'objectiu final.
L'objectiu és, crec jo que hauria de ser, aconseguir que la gent que arriba al centre siguem capaços de dirigir-la cap a pàrquings soterranis que tinguin un preu competitiu comparat amb les zones blaves i amb això evitar tenir gent donant voltes pel centre amb els cotxes buscant buits a les places a les zones blaves que el que fa és generar un trànsit que al final no porta enlloc.
El mandat també ha estat marcat per l'aplicació de canvis puntuals al passeig, però sense fer obres. Una tranquil·litat que Molins creu que ha estat positiva perquè la ciutadania en tornés a fer ús. No obstant això, Molins insisteix que calen altres mesures per donar vida a la zona.
No sempre només convertint carrers en zones de vianants aconseguim que revitalitzar-los o aconseguim que hi hagi activitat. I no és així, ja a Sabadell tenim l'exemple de que si no combinem això amb plans de dinamització, amb inversió real, amb tenir clar què hi volem posar i per què i com ho fem, si no tenim clar aquestes coses de gestió dels espais, només canviant els carrers i fent obres no aconseguim res, al contrari, a vegades aconseguim que es quedin més buits i al final no hi hagi activitat.
Pel president de l'Oficina de Dinamització del Centre, aquests plans seran especialment necessaris un cop acabin les obres del carrer Sant Pere, per tal de garantir que els comerços no surten perdent amb la conversió de la via en prioritària per a vianants.
En àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona estudia dos recursos d'apel·lació presentats per la Fiscalia en contra de la decisió del jutge de deixar en llibertat 6 dels 8 detinguts per la seva presumpta relació amb la violació múltiple de principis de febrer a Sabadell. Els recursos afecten dos dels arrestats que són al carrer, un dels quals és el que es troba fugit des del mes passat i que hauria participat activament en l'agressió sexual a la noia de 18 anys.
L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, ha comentat que el recurs que afecta l'home fugit no es podrà resoldre avui perquè l'individu està obligat a comparèixer i ara mateix es troba en parador desconegut i amb un ordre de cerca i detenció. En el cas del segon, Albertini ha explicat que hi ha proves que apunten que estava al lloc dels fets i és que va ser identificat per la mateixa víctima en les rodes de reconeixement, així com també per un dels testimonis, el noi que va acompanyar durant un tram la víctima la nit de l'agressió sexual.
Básicamente para asegurar, número uno, la presencia de este sujeto el día de juicio, número dos, que puede atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, como puede ser su integridad física, número tres, evitar la destrucción, alteración de pruebas o u ocultación de pruebas, número cuatro, evitar el riesgo de fuga y número cinco, que puede atentar contra cualquier otra persona y que genere una víctima.
En paral·lel al procés judicial, la família continua mobilitzant-se per reclamar la necessitat que els 6 implicats en la violació múltiple que són al carrer ingressin a la presó. Aquest divendres s'ha organitzat una nova recollida de signatures a la plaça Sant Roc. Jorge Albertini ha recordat la importància de mostrar el rebuig social cap a aquest tipus de delictes.
Que la tasa de agresiones sexuales el año pasado, solamente en el 2018, ha superado un 25%. Y solamente se llegan a denunciar un 25 a 30% de las agresiones sexuales. Eso se debe también en gran parte a esa incrementación de extranjeros delincuentes, porque no se les puede tener localizados y ya vienen arrastrando este tipo de antecedente penal. Entonces, si más aún no los sancionas y además les permites residir, vivir como ocupas en naves y en pisos, pues estás dando carta abierta para que sigan delinquiendo.
Fins ara ja han recollit un miler de signatures per la causa.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I en política, el sabadellenc Joan Josep Nuet ha anunciat que demà deixarà l'acta de diputat després de formalitzar que formarà part de la llista d'Esquerra Republicana a les eleccions espanyoles del 28A. També deixarà el Consell Nacional de Catalunya en Comú, del qual ha estat membre, ha recordat des de la seva fundació. La llista dels republicans tindrà un marcat accent sabadellenc, ja que també repeteix el diputat Gabriel Rufián com a número 2 de la candidatura.
Avui s'ha fet oficial en una roda de premsa conjunta l'acord entre Esquerra Republicana i Sobiranistes, el corrent dels comuns més independentistes, del qual també forma part la castellarenca Elisenda Alemany. Joan Josep Nuet, que la setmana passada va ser expulsat de Catalunya en Comú, ha fet referència als seus ideals fundacionals per justificar la seva presència a la llista d'Esquerra al 28A. També ha dit que no vol que se'l censuri.
Jo el que no em puc allunyar mai, ni m'allunyaré, és de les idees constituents dels comuns, que van ser la República Catalana, el procés constituent i la ruptura amb el règim del 78. Altres que facin el que creguin convenient. Jo no m'allunyaré de l'ideari dels comuns tal com el vam dissenyar quan els comuns van ser creats i poder dir, sense que se'm censuri, República Catalana, procés constituent i ruptura amb el règim del 78.
L'encara diputat sabadellenc també ha dit que el judici al procés és un motiu per prendre decisions excepcionals com aquesta i ha considerat com un honor que la llista estigui liderada per Oriol Junqueras. Per la seva banda, Gabriel Rufián ha dit que aquesta unió de forces ha de servir de dic de contenció al feixisme.
Més de 2.600 persones han participat aquest diumenge a la cursa solidària Corro contra el càncer.
Enguany aquesta cursa estrenava la Fira de Sabadell com a punt de sortida i arribada del recorregut. Aquest recinte, però, també ha acollit inflables pels més menuts i també la xocolatada pels corredors. Segons Aleix Muñió, director de la cursa, la Fira és un dels grans èxits d'aquesta edició i ja ha avançat que de cara a l'any que ve intentarà que repeteixi.
Per part nostra de l'organització ens encantaria, de fet, li he dit al regidor actual, que és el que coordina el tema de Fira de Sabadell, ell, dic, tant de bo totes les curses que organitzem les poguéssim fer en un espai com aquest, perquè és, per aquest volum de gent és el millor espai. Vull dir que això jo crec que és l'espai idoni, perfecte, per la logística de les bosses, per l'inflable, tenir-lo, per tenir un lloc a cobert, per molt que no fa ni ens en recordem de quan plou, si plogués estaríem aquí superben aixoplugats, per poder tenir aquesta sortida aquí d'11 metres tan ben assegurada i tot, jo crec que és el millor lloc a Sabadell ara com ara per poder fer això.
De cara a l'any que ve, Muñoz ha explicat que un dels reptes és començar a fer difusió de la cursa abans per poder captar més participants.
La nova L14 de la TUS, que connecta Sabadell amb el polígon de Can Roqueta, funciona des d'avui.
La línia, que arribarà a tots els punts de la zona industrial, era una reivindicació històrica dels empresaris de Can Roqueta. Els horaris del servei s'adaptaran als dels treballadors per tal que el transport públic guanyi com més adeptes millor. Gabriel Torres és director del Centre Metal·lúrgic i membre de la Junta de l'Associació d'Empresaris de Can Roqueta.
Cada hora, hi hauran 4 busos. També hem ajustat amb l'Ajuntament els horaris d'entrada, és a dir, el primer bus i l'últim, perquè també és important quadrar una mica els horaris de les empreses amb els horaris del bus, i per tant hi haurà servei durant tot el dia, pràcticament des de les 6 del matí fins a les 10 del vespre es tindrà accés amb aquestes dues línies, la 4 i la 14.
Cada dia es desplacen gairebé 5.000 treballadors fins al polígon.
I els Mossos d'Esquadra han detingut infraganti 2 homes i una dona mentre intentaven robar en diversos domicilis de Cerdanyola.
Els fets van succeir el dia 11 de març, quan agents de Paisà, que formen part d'un dispositiu preventiu de robatoris a domicilis, van localitzar 2 homes i una dona caminant pel carrer Uraneta al barri de Sant Ramon i mirant tots els patis de les plantes baixes dels immobles. Una vegada detingudes, aquestes persones van ser traslladades a les dependències policials, on el dia 13 van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Cerdanyola, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
En cultura, la vela de l'Estruc ha estat l'emplaçament escollit per Òmnium Sabadell per entregar la 13a edició del Premi Sant Bori, que reconeix els millors relats de literatura escolar de la demarcació del Vallès Occidental. Una festa que aquest any ha estat adaptada més que mai als joves, que han pogut gaudir d'un espectacle amb un saltimbanqui mentre recullen els 18 guardons.
I una tercera part dels guardonats, és a dir, 6, han estat alumnes sabadellencs que s'han endut a casa un Premi Sant Bori entregat per Òmnium Cultural. El jurat ha destacat la gran diversitat de temes que han omplert l'edició d'aquest any, alguns dels quals relacionats amb l'actualitat, com l'empresonament de persones innocents, la contaminació, la diversitat, el treball o la mort. Per exemple, les obres de Laia Escursell i Aleix Cubelles, tercer i primer premi en la categoria de batxillerat i cicles formatius, tractaven alguns d'aquests temes.
Són com persones que viuen en un bosc, que la seva vida està lligada en un arbre. Per tant, que quan l'arbre mort, elles moren. Un compra terreny i eliminen el bosc per crear una autopista. I és com la despedida.
Un petit repàs per la història de tots els països catalans i fins a arribar al temps d'avui dia i una miqueta el sentit de tot.
Dividits per edats, els premis volen fomentar l'esperit creatiu de l'alumnat del país i l'escriptura en llengua catalana. Ho destacava una de les membres del jurat i exmestre, Montserrat Carreras.
Jo, per mi, el valor més important és la creativitat. És a dir, que el nano té un punt de creativitat que de vegades a l'escola no es potencia tant perquè tenen el deure de cada dia de fer els treballs i allà no hi pot haver-hi la creativitat. Han de ser doncs, els treballs de matemàtiques o els de llengua han de ser exactes, mentre que en la literatura doncs, tenen l'oportunitat que ells poden expressar els seus sentiments i les seves emocions i busquen les paraules més adequades i jo considero que és molt important, eh?
El Premi Sant Bori al Vallès Occidental ha rebut 186 treballs de 31 centres diferents. Totes les obres guanyadores encara poden endur-se un altre reconeixement. Serà el 31 de maig a la Gran Final de Catalunya, a la Festa del Tinter, també coneguda com la Festa Jove de les Lletres Catalanes.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
El matí volarà ben amunt aquest dimarts amb un programa especial des de l'aeroport de Sabadell.
Bufarem les espelmes pels 40 anys que fa que l'aeroport de Sabadell va deixar de ser considerat un aeròdrom i va pujar de categoria fins a ser un aeroport.
Visitarem la feina dels equips d'emergència.
Ens endinsarem en la història de l'aeroport.
Coneixerem els propietaris d'algunes aeronaus.
I descobrirem la feina que fan els falconers de l'aeroport de Sabadell.
Tot aquest dimarts, 19 de març, al matí.
Al matí, a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i comencem per l'última hora de l'estat d'aquest atemptat que hi ha hagut a Utrecht. Segons s'han pogut saber fa poca estona, ha estat detingut el presumpte autor d'aquest tiroteig.
Fonts policials apunten que l'home hauria actuat per motius familiars. A hores d'ara, segons declaracions de l'alcalde de la ciutat a la televisió holandesa, hi hauria 3 persones mortes i 5 ferits, 3 de les quals han estat greu.
Tornant a casa nostra, surten a la llum nous casos d'abusos sexuals a l'església.
En aquest cas, és el primer cop que aquests casos esquitxen els caputxins. Un supervivent d'abusos sexuals als anys 50 parla per primer cop de l'infern que va viure a l'escolania de Nostra Senyora de Pompeia a Barcelona per part del seu director.
La Junta Electoral dona 24 hores a Quim Torra per retirar la pancarta que reclama la llibertat dels polítics empresonats de la façana de la Generalitat.
D'aquesta manera, la Junta ha rebutjat el recurs que el president de la Generalitat havia presentat fa una setmana. En una resolució, l'organisme considera que els llaços grocs i l'estelada són símbols partidistes i l'avisa que si no el retira en un termini de 24 hores pot patir conseqüències administratives i, en el seu cas, penals.
I precisament la Junta Electoral de la zona de Figueres dona 48 hores als ajuntaments de la comarca perquè retirin els llaços grocs de les façanes dels edificis institucionals.
La resolució d'aquesta Junta Electoral, que arriba arran de la petició que va fer Ciutadans sobre l'Ajuntament de Figueres, es justifica per garantir, diu, el principi de neutralitat política.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Nova decepció del centre d'esports. El Sabadell paeix el cruel cop anímic que va rebre ahir en l'última jugada de partit contra el Cornellà. Els arlequinats guanyaven per 1-0 el tercer classificat, però al minut 94 una mala sortida de Roberto i un desafortunat rebot provocarien l'1-1 definitiu.
Una gerra d'aigua freda davant 4.000 espectadors presents ahir a la nova Creu Alta. Quan semblava que per fi el Sabadell trobaria el camí de la victòria, el visitant Héctor Camps empatava i deixava molt tocat l'ànim de l'equip arlequinat. Un dels més explícits va ser el lateral Josu Ozcoidi.
No me lo creo, la verdad es que creo que después de cómo hemos pasado la semana y todo, creo que nos merecíamos esta victoria. Sí que después del gol, pues al final, bueno, es normal que nos pueda un poco la presión de estar ahí abajo. Creo que hemos concedido más de lo que nos hubiese gustado y al final creo que el fútbol ha sido bastante cabrón con nosotros.
Són ja 8 les jornades que fa que el centre d'esports no guanya i, malgrat el cop dur rebut ahir, el tècnic Quico Ramírez va reiterar el seu orgull per l'esforç dels seus jugadors i el suport de l'afició.
Ha pasado, ya no hay marcha atrás. Orgulloso con los jugadores, con el esfuerzo, este es el camino. Y ellos lo saben y orgulloso sobre todo con la afición porque esta afición del Sabadell está claro que no quiere ver su equipo donde está y nos va a ayudar a salir de ahí. Estoy totalmente, vamos, seguro en ese sentido.
La jornada, tot i això, no va ser del tot negativa, només el Castellón i també el minut 94 va sumar els 3 punts. El Sabadell segueix just en el llindar de la permanència, ara amb 2 de marge sobre el play-out i un punt més 3 respecte al descens directe.
Per contra, avui podem parlar de la remuntada del Sabadell Nord, que val una quarta plaça. Els de Can Uriac van imposar-se al Lloret per 5-2, tot i jugar amb 10 la segona part i escalen llocs d'aquesta manera la primera catalana després de realitzar la millor actuació de la temporada.
El Lloret es va avançar en el minut 3 de partit, però els locals van empatar abans de la mitja hora de joc. Abans del descans, però, tot es va torçar amb l'expulsió de Badillo i amb el gol dels visitants que posava l'1-2. El tècnic Quico Díaz creu que els seus homes havien de corregir alguns aspectes si volien tenir opcions a la victòria.
Lo que tienes que hacer es cambiarle el chip, resetearlos, hacerles ver lo que hemos hecho mal, que por desgracia la primera parte no ha sido una mala primera parte por parte de nosotros, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, que dos momentos puntuales son los que hacen que el equipo se les vaya el chip.
El Sabadell Nord no va acusar el fet de jugar amb 10 i va completar una remuntada memorable. Dani Muela i un hat-trick de Jairo feien esclatar l'alegria a l'estadi de Can Uriac. Els arrequinats, aprofitant les ensopegades del rival directes, escalen fins la quarta posició i són a només 3 punts del tercer lloc.
I encara en futbol, segona victòria consecutiva del Mercantil a la Lliga Nacional Juvenil. Els blaugrana escalen fins la novena posició amb 33 punts en vèncer de forma solvent al camp de l'Atlètic Segre per 0-3.
La falta de gol mercantilista va quedar oblidada amb el gol de Joan Poc a la primera part, tot i que el davanter arrossega molèsties des de fa setmanes i per això només va poder jugar 45 minuts. Carlos López, el tècnic de l'equip, creu que el punta graciant és una de les peces clau.
Em vaig alegrar moltíssim. De fet, només va poder jugar 45 minuts perquè ho teníem pactat amb el fisio. Però bueno, el Joan a mi no em preocupa gens quan no marca, perquè la gent que veu el mercantil veu tot el repertori que ens dona, totes les opcions que ens dona l'atac i és un jugador que, a part dels gols que n'acabarà fent, i ara ja en porta 7, però ja et dic que és molt més els registres que ens donen en quant al joc i a la continuïtat per poder fer ocasions de gol.
Els sabadellencs van madurar el partit aguantant l'empenta dels lleidatans i van saber matar-lo en el tram final. El mercantil torna ara a la zona tranquil·la de la classificació abans de rebre el cuer de la categoria, un Palamós que ve de perdre 0-9 amb l'Espanyol B.
El femení de Luar Gràcia diu adeu a la divisió d'honor plata d'handbol. Les de Dani Lara van caure per 35-18 a la pista del Benidorm i amb la derrota consumen el descens de forma matemàtica a Lliga Catalana.
A falta de dues jornades per acabar la temporada, el Gràcia ja no té cap opció d'aconseguir la permanència. Les verdiblanques encara tenien alguna esperança per aconseguir-la, però el Benidorm, segon a la categoria, no va donar cap oportunitat. El tècnic Dani Lara ho reconeix.
La intenció i l'esperit de l'equip era anar a donar la sorpresa a Benidorm, però sabíem que era molt, molt, molt complicat perquè Benidorm també s'està jugant, està a la fase d'ascens i a casa seva, doncs, bueno, era fer el que no havien fet en Agustinos, doncs fer-lo a un lloc molt complicat.
Molt diferents li van anar les coses al masculí, que no va tenir problemes per imposar-se a l'handbol Sant Vicenç per 29-24. Els gracians encadenen ara dues victòries consecutives.
L'Astralpul Natació Sabadell no va tenir problemes per desfer-se del Rubí per 22-7. Les jugadores de David Palma tornaven a la competició de Lliga després de classificar-se per la Final Four de l'Eurolliga femenina de waterpolo.
Palma va aprofitar el duel comarcal per donar descans a Paula Leitón i a dues jugadores que arrosseguen problemes físics, Laura Ester i Ani Espar. La nord-americana Maggie Stephens va ser la màxima golejadora amb 4 Dianas.
Fue muy, muy bien. Creo que nuestro equipo estaba feliz para jugar otra vez, especialmente después del empate contra Horizonte. Y pues es muy diferente para jugar en Euroliga y la Liga, pero para nosotras cada oportunidad para jugar es muy importante. Y si queremos ganar contra alguien durante Final Four, necesitamos mejorarnos cada partido.
L'Astralpul segueix comandant la Lliga Premat amb 14 victòries en 14 jornades i aquest dissabte visitarà la piscina del Medi.
I encara menys dificultats va tenir el masculí, que va superar a domicili el CUE, el Concepción madrileny, per un contundent 2-22. Quim Colet en va tenir prou amb una convocatòria d'11 waterpolistes, dos d'ells de la base.
Els màxims realitzadors del partit amb 4 gols van ser el capità Òscar Carrillo, Gerard Reixac i David Carrasco. Aquest últim reconeix que el duel amb el Concepción va ser un pur tràmit contra un equip que no ha sumat ni un punt en tota la temporada.
Aquest partit és més un partit de tràmit, com el Concepció ens ha trobat en una situació que cap equip vol, que està jugant amb juvenils i cadets, que els assessors van marxar això, i sí, un partit de tràmit on havíem d'anar a jugar al nostre joc i ja està.
L'Astralpul segueix a 3 punts del 6è al Sant Andreu i a 5 del 5è al Mediterrani, que té un partit pendent, però contra l'Atlètic Barceloneta. El Natació Sabadell torna a jugar partit de Lliga dimecres a 9:15 a Cal Llong contra el quart, al Centre Natació Mataró.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 18 de març. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions a l'instant a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però mentrestant, la programació continua ara a les 8 amb la Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.